Començaríem doncs el ple, aquest ple ordinari. Com és habitual a l'inici del ple, si alguna persona vol prendre la paraula, doncs ho pot fer. Endavant. Hi ha alguna persona? Sí, senyor Rodoreda.
Bona tarda, regidors, regidores i públic en general. Bé, jo el que faré serà identificar-me, tot i que em coneixeu, perquè d'aquesta manera, quan queda l'acte, queda identificada la persona que parla, perquè normalment quan parlen doncs, no s'identifiquen. Esteve Rodoreda, Fiol. Bé, és el tema del, com és d'imaginar, doncs és el tema del soterrament de Sant Celoni, de la línia d'alta tensió de la Roca Sal, de 132.000 volts. Vols i quilowatts, això em puc confondre. Aquesta línia fa més de 40 anys que jo suposo que està establerta, jo sempre que he estat a Lladal sempre l'he vista, i Lladal fa potser ja 38 anys que hi soc. Bé, quan es va establir aquesta línia eren temps en què les decisions eren rígides, eren condicionades, eren imposades i desproveïdes d'implicacions tècniques. Per altra banda, els ciutadans que patien aquestes condicions tenien por, estàvem submisos i els nostres drets eren ignorats. Aquest escenari ha canviat i ha canviat bastant. No ha canviat del tot amb la realitat que ho voldria, però ha canviat. Era el 22 de febrer del 2007 en què es fa la modificació del pla de Sants, del pla general, fent una puntualització puntual per fer endreçar o endreçar-hi a dintre el soterrament de la línia d'alta tensió. Aquest soterrament, entre altres coses, perquè van també en aquest ple, es van fer altres actuacions, es va proposar enterrar el tram 140B, bis. Jo sempre he parlat del 140, però arran de la intervenció del senyor alcalde l'altre dia vaig aclarint coses a poc, i haig de dir que el senyor alcalde deia que això ho determinarà doncs, la companyia quan es té que posar aquesta línia de transformació d'alta de la línia aèria a la soterrada. Jo li haig de comunicar que això ja està determinat, amb el pla. I d'aquí ve que digui 140 bis. És a dir, que la 140 existirà, en faran una de nova i en trauran una, la soterraran. És a dir, i tot això es fa per evitar l'impacte visual. O paisatgístic, perdó, paisatgístic. No entenc que en treuen una i en posen dues, que a més són molt més grosses, de les quals vostès ja tenen alguna còpia. El soterrament queda justificat amb un eufemisme, un eufemisme que es pot traslladar a un major aprofitament del sòl i amb menys impacte, tal com s'ha dit. Però és clar, aquest menys impacte de per si porta menys informació a totes les persones que doncs, quan veiem una línia d'alta tensió doncs sabem que hi ha una línia d'alta tensió i sabem allò que podem saber, però el que no sabem és quan una cosa està enterrada d'allò ningú en sap res, o moltes menys coses. Els polítics, quan varen votar soterrar, jo estic ben segur que el terme o el mot Tesla no el coneixien o en tenien molt poc coneixement. El Tesla és una unitat de medició electromagnètica que ens indica els newtons per segon que actua un colombio, perquè jo vaig estudiar en castellà, colombio no sé com se diu en català, colombio en un metro quadrat, sí, per segon. Aleshores, els polítics varen votar això i estaven votant una cosa que jo entenc, que penso doncs, que no es tenia coneixent doncs, suficient. Aquests Tesles que ens indiquen la intensitat del camp electromagnètic, si els representem sobre una línia, si els representem amb una campana de Gauss, és a dir, la distribució dels valors aquests, veiem que quan la línia d'alta tensió és aèria i quan és soterrada, en el seu punt màxim, el camp electromagnètic és de 4 a 5 i 6 vegades molt més potent. I això està en funció del voltatge. I és aquí allà on jo vull arribar per poder fer un incís en què tot aquest tema de la línia d'alta tensió soterrant pot o influeix, segons hi ha estudis fets sobre el que és la salut pública. I això sí que ens incumbeix a tots els que vostès estan aquí a l'hora de poder votar. Aquí, en aquest moment, passen 132.000 vols. I aquesta dada, això es pot canviar. És a dir, no dic que canviarà, pot canviar. Aleshores, si això es pot canviar, ja tenim un problema sobre la taula ja pogut posat. L'OMS ens indica que quan hi ha una tensió de 0,3 a 0,4 microtesles, això ja de per si és una, ens indica que aquí hi ha una zona de perill. I quan estem veient aquests màxims i aquests mínims, els màxims de vegades arriben fins a 25. Aleshores, aquí ja hi ha alguna cosa doncs, que poder parlar. Aleshores, el problema és que quan això estigui fet, si es fa, estigui fet, i per les necessitats que podem dir, que podem dir que siguin d'ordre general, si aquesta línia es té que canviar, el camp electromagnètic encara això es pot pujar molt més. I el que és la maqueta, és a dir, diguem, la distribució urbanística, això ja estarà feta en el seu moment. Aleshores, com es podrà resoldre una situació d'aquest tipus? I això és aquest increment d'una línia. Jo no dic que es faci, a més jo tinc aquí mateix aquesta consulta es va fer a la Generalitat en el Departament d'Energia. I el Departament d'Energia va dir, això no està previst, però és possible sota unes regles determinades. És a dir, que, i a més sabent avui en dia que degut a les necessitats que hi poden haver-hi, l'increment del que és el voltatge de les línies, això s'està fent. Jo no dic que aquesta s'hagi de fer, però això s'està fent. Aleshores, en el pla 16 ens determina que el soterrament d'aquesta línia està fet, es farà sota la cera. Si tenim en compte que això es fa sota la cera i tenint en compte el màxim que això es recau amb el soterrament i que té una amplada de 6 a 7 metres, les cases que hi hagin totes allà al costat, això és de per si pot ser un problema. Aquest és un tema que jo els hi comunico a tots vostès, a tots. És un tema que jo prèviament ja he parlat amb el senyor alcalde i també he parlat amb el primer tinent alcalde d'aquest tema. Ara seran vostès que en el seu moment doncs, facin allò que creguin que tinguin que fer. Demà tinc previst també parlar, perquè m'agrada poder comunicar les coses, com ho vaig fer en el seu temps, el que era la xarxa de la fibra òptica, m'agrada poder comunicar tot això en els tècnics, perquè quan ells sàpiguin de què va la cosa, no els agafi doncs, per sorpresa. Ara que aquest ajuntament ha estat guardonat per la seva transparència, té una ocasió més per mantenir i incrementar aquest mèrit. Per la meva part, jo aniré recopilant informació, atès que entre les partides del pressupost del 2016 hi ha la redacció d'un POUM, i aquest és un tema bàsic.
Bé, en fi, és un tema molt tècnic, jo no tinc coneixement ni per rebatre-li simplement doncs, les normatives de les vies elèctriques i com han d'estar col·locades i quin tipus de proteccions i el que està i el que no està permès són elements que estan regulats per normatives que valoren precisament aquest tipus de riscos i per tant l'Ajuntament no aprovarà res que no compleixi tots aquests requisits que a nivell normatiu estan establerts. Jo més enllà d'això no tinc coneixement per rebatre-li o per reforçar el que vostè està dient. Entenc que els propis tècnics de l'Ajuntament i, evidentment, els tècnics de les companyies i la regulació que tenim en aquest sentit, doncs això ja ho condiciona. I si en el futur la companyia fes alguna modificació, entenc que caldrà adequar-la i si no fora possible adequar-la, doncs potser no es podrà fer en aquell moment, caldrà valorar-ho quan correspongui. Bé, no sé si hi ha alguna altra intervenció.
Hola, bona nit. Bueno, asistimos a este pleno aprovechando que en él se encuentra la señora Magalí, Milacla, regidora del área de comunidad, para expresar el descontento que sienten muchos ciudadanos con los servicios sociales a causa de la mala praxis desempeñada por los mismos y con el trato recibido por parte del personal de estos. Un trato totalmente deshumanizado, sin rastro de piel, cuando en circunstancias críticas acudimos a vosotros. Que los presupuestos son una herramienta clave muy útil para el buen funcionamiento de los servicios sociales, como hace poco se ha dicho, nadie lo pone en duda, pero no solo de pan vive el hombre. Nos gustaría saber en qué momento os habéis deshumanizado del todo. Lo que sucede es que trabajáis a vuestro ritmo, acomodando a vuestras posibilidades y limitaciones, que al parecer son muchas unas y muy pocas las otras. Si nuestros servicios sociales no tienen ni capacidad ni autonomía para actuar en caso de urgencia, entonces ¿para qué sirven? ¿Para qué están? Que la visita a los servicios sociales no puede tener siempre la misma respuesta, que las necesidades de cada uno varían según las circunstancias de cada familia o persona. Creemos que es ya demasiado tiempo las mismas personas haciendo las mismas cosas. Que no se puede y sobre todo no se debe consentir situaciones tales como tener a una familia sin agua durante una semana en pleno mes de agosto porque le cortan el agua el lunes pero el pago no se hace hasta el viernes. Entonces, como es muy incómodo ir a pagar a mitad de semana, pues dejamos a la familia sin agua. Que no es justo y tampoco se debería consentir tener a una familia para su mantención con 30 euros semanales durante todo un mes. Que no es justo y no se debería consentir tampoco tener a ninguna persona durante 3 semanas sin alimentos, totalmente desamparada y sin ni siquiera agua caliente para poder asearse. Que no es tampoco justo que no haya que haya gente que no tenga dinero para poder convalidar sus estudios y ni siquiera se le ofrezca un trabajo ni de limpieza. Y que es del todo injusto y cruel que muchas personas sufran de una pésima salud bucodental, desencadenando en ellas un sinfín de enfermedades porque su economía no les permite acudir a la consulta de un odontólogo. Y no haya respuesta por parte de los servicios sociales nunca. Y así podría relatarles, señores, un sinfín de descontentos. Y para acabar, como muy bien hace poco se ha dicho, os habéis convertido en una ventana, a la que yo añado, con vistas al vacío, a ninguna parte. Vuestro trabajo es poco más que una labor administrativa, en eso se ha convertido, cuando debería ser de carácter totalmente humanitario. Una labor con dedicación a la caridad, porque siempre lo único que encontramos es la mítica carta a Caritas. Este es el descontento que quería expresar de muchos ciudadanos. Gracias. Sí.
Bona nit, sóc la Magalí, regidora de Serveis Socials. Recullo tot el que comentes i el que dius. D'algunes coses ho entenc i dels altres doncs, sí que no hi estic d'acord, perquè crec que estem fent feina, estem fent molta feina, però voldríem fer més i millor, evidentment, i voldríem tindre més recursos i voldríem que, evidentment, la crisi no hagués colpejat com ha colpejat a tots. I bé, només dir-te això, si vols t'emplaço un dia que ens anem veient, ja ens hem vist altres vegades i parlem doncs, més profundament de tots aquests temes i us recullo només dir-te això.
Alguna altra intervenció? Bé, passaríem doncs, als punts de l'ordre del dia del ple. El primer punt que és l'aprovació, si escau, de la sessió plenària del 31/3/2016, l'acte de la sessió. Si els grups ja hi estan d'acord, l'aprovaríem. El segon punt, que és donar compte de l'informe d'avaluació de l'execució del pressupost de la corporació del primer trimestre de 2016. L'execució de la primera part del pressupost, en principi, compleix tot allò que ens requereix la llei i els informes pertinents doncs, així ens ho indica. He tingut accés als informes i a l'expedient. Per tant, el que fem és donar compte. Donaríem compte també en el tercer punt de l'informe emès per l'interventora corresponent al primer trimestre del 2016 de modificació de la llei 3/2004 per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials el primer trimestre del 2016. Aquí mantenim una miqueta la tònica habitual de l'Ajuntament, un pagament d'una mitja de 26,56 dies de les diferents factures. Per tant, estem també complint allò que la llei ens requereix. Passaríem al següent punt, és el punt número 4, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdit mitjançant la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 3/2016. Aquí, tal com es va explicar en la reunió de territori i com s'ha explicat en la comissió informativa, portem una modificació de crèdit que són diferents partides. Una d'elles són estudis i treballs tècnics per encarregar una modificació de pla general. L'altra és la incorporació de la previsió de despesa de l'enllumenat públic que teníem previst per l'any vinent, la incorporaríem en aquest any perquè hem obtingut una subvenció de l'IDAE, que és l'Institut de Diversificació i Estalvi de l'Energia, que ens financia per un préstec de 313.200 euros. Per tant, la previsió d'inversió que teníem per aquest any la incorporaríem també a la de l'any que ve, que sumaria aquesta quantia i, per tant, tiraríem endavant aquest projecte. L'altra seria una modificació de crèdit per la millora de l'aparcament de l'Avinguda Verge del Puig. Sabeu que allà hi ha vingut un convent dels caputxins i, per tant, a nivell d'arqueologia de la Generalitat, qualsevol actuació en allà ha d'estar molt controlada i en les primeres actuacions que es van fer van sortir algunes restes que s'han tingut de catalogar. Això, juntament amb la necessitat de posar una valla al fons de la mateixa, doncs implica un cost addicional que no teníem previst i, per tant, que també incorporem en aquesta modificació de crèdit. Al mateix temps que s'ha vist, i això ja queda fora del que és el terreny de la zona d'aparcament de l'Avinguda Verge del Puig, però sí que és el talús de la part que dona a l'altra banda, que hi ha una part de mur que també pertany a el que era els caputxins i que també en aquests moments pel pas de l'aigua està descalçat, hi ha un risc alt de que pugui caure i per tant també s'ha de fer una obra prèvia a l'obra de l'aparcament per poder-lo consolidar, perquè el drenatge de les aigües precisament passa per allà i per tant si no ho féssim correríem el risc de que això es pogués desprendre i evidentment pogués fer mal a algú i a més, com que és un mur catalogat i tal, doncs amb més motiu doncs ens obliguen, diríem, a actuar-hi aquí. I en darrer terme seria una modificació de crèdit per el camp d'esports de la Batllòria, que en principi tenim previst que el finançament vingui de la Diputació i això segurament arribarà al llarg del mes de juny, però per tal de no retrasar l'aprovació del projecte i l'inici de la licitació de les obres amb la voluntat de poder-les començar després de l'estiu, en el darrer trimestre de l'any, doncs el que fem és aquesta modificació de crèdit per disposar de crèdit que ens permeti aprovar el projecte i, per tant, fer avançar administrativament aquest projecte. D'altra manera, si es retrasés una mica la subvenció, l'arribada de la subvenció de la Diputació, no podríem aprovar el projecte i, per tant, retrasaríem una mica tota l'altra proposta. Aquest és el motiu pel que el presentem. En el moment en què ens arribi la subvenció de la Diputació, aquesta modificació queda anul·lada i, per tant, no caldrà fer cap sol·licitud de crèdit al respecte. I aquesta és una miqueta la modificació de crèdit que presentem. No sé si els grups voleu dir alguna cosa.
Bona nit. Bueno, pels socialistes de Sant Celoni votarem a favor perquè són despeses fonamentals que s'han de tirar endavant i sobretot perquè una de les despeses que hi ha és el camp de futbol de la Batllòria, que el vam començar a iniciar el 2014 amb una modificació de crèdit de 650.000 euros. Ho vam posar el 2015 a les inversions amb 630.000 euros i ara, bueno, amb el que has explicat, 600.000 euros que esperem que arribin de la Diputació.
Sí, per part de la CUP.
Bona nit. Bé, en aquesta modificació de crèdit, nosaltres majoritàriament de les partides petites referent al mur del convent i de la millora d'aparcament del Verge del Puig, no hi havia cap problema, menys amb el de l'enllumenat, però sí que se'n genera la incompatibilitat amb el concepte del camp d'esport de la Batllòria. En el seu moment van fer una proposta d'intentar mancomunar serveis amb els pobles veïns a veure si era viable i aquesta proposta no va prosperar. Llavors, per altra banda, aquí el que estem votant no és pròpiament l'elaboració del camp, sinó un projecte que ja ha estat aprovat per ple i és una fórmula per poder avançar i agilitar el procés. I amb l'altre punt que tenim els nostres dubtes és en el de l'informe sobre els estudis i treballs tècnics de la modificació de l'UASO. Per una banda, No ens queda clar quin sentit té aquesta modificació d'un punt, del punt general d'obres, quan tenim un POM en marxa que ho hauria de regular-ho tot, no? Aquí se'n genera un d'aquests dubtes. I, per altra banda, tampoc sabem si aquesta necessitat d'aplicar-hi un ús hoteler a la zona del sot de les granotes és real o no, si hi ha altres solucions davant de la problemàtica amb els veïns, si potser aquests terrenys s'haurien de desclassificar, i, per altra banda, quin impacte ambiental pot tenir a la Tordera la construcció d'una nova mota i les conseqüències en la modificació del perfil topogràfic. Valorant tot això, nosaltres votarem per abstenir-nos en aquest punt.
Sí, Carmen Montoes, d'Iniciativa.
Bé, bona nit. Des del nostre punt de vista, aquestes modificacions de crèdit... Bé, bona nit. Bé, una altra vegada, bona nit. El diré, encara que no... Sí que costi una mica. Bé, jo el que proposaria és que aquestes modificacions de crèdit es dividissin en parts, perquè, a l'igual que la CUP, tenim dubtes. Amb una part de la modificació, ja ho vam parlar, a la comissió informativa va sortir, avui he parlat amb l'alcalde i l'he dit, i n'hi ha una part que clarament estem d'acord, o sigui, lo de l'edificació del pàrquing als Caputxins ha sortit un imprevist, este que poder assolir, també lo de la lluminària, també estem d'acord. En canvi, el que és el camp de futbol, per unes altres raons que ara explicaré, i els estudis el projecte d'estudi del sot de les granotes, es va plantejar d'una manera a les reunions de territori i a la comissió informativa va sorgir un dubte que implicava un cost el fer aquest projecte, no? Una cosa és la informació que es dona en un moment donat a una reunió, ja t'ho he comunicat, i com es reba aquesta informació. En cap moment vam entendre que aquest suposaria un cost per l'Ajuntament, i menys fer-ho amb una modificació de crèdit. És un projecte, es pot assolir, si no ara, dintre, quan sigui, per l'àrea de territori i fer un projecte, perquè penso que no és massa complicat. A més, beneficia els propietaris, per tant, n'hi ha una part implicada que té benefici, a l'igual que l'Ajuntament, i per tant aquest cost també es podria repercutir o parlar de repercutir-lo entre les parts interessades, no? N'hi ha altres maneres que posar-lo aquí a la modificació de crèdit. En quant al camp de futbol de la Batllòria, això jo ja ho vaig dir, ho tinc molt... O sigui, quan parles a les reunions n'hi ha una informació i tu te la creus, no? I penses que tot va en un ordre i tot té un sentit i tot funciona, i ara quan arribem a aquesta, a mi em va davallar una mica el cap, que jo tenia ben clar que aquests diners hi eren, n'hi havia tres parts, i aquests diners ja estaven assignats per la Batllòria, i com no es feia el pavelló, quedaven assignats al cap de futbol. Amb aquell ple van votar que sí, i després ens van extingir perquè la situació provisional del lloc on s'ubica el camp de futbol, que és el que feia referència a la CUP, que es buscava un territori, una àrea més idònia, no? Llavors, l'explicació, he parlat una mica amb la interventora, perquè per les paraules del francès em diu que es va deixar sense efecte el conveni signat en el ple de juliol del 2014 i la dotació econòmica prevista es va destinar a finançar l'Escola Soler de Vilardell i els mòduls de formació professional. Això és clar que es financia l'Escola Soler de Vilardell, però una cosa que passa pel ple i s'aprova el ple, per desfer-la té que passar pel ple, cosa que jo no me'n recordo. Llavors he quedat que aquesta informació la buscaríem a través del Joan Montal, a veure exactament com es fa aquest traspàs d'aprovar-lo al ple i després aquests diners passen a finançar l'Escola del Soler de Vilardell, si va ser per Junta de Govern o obligatòriament es tenia que passar per ple.
Sí, sí, parlo de memòria, no voldria equivocar-me. Crec que va ser el juliol del 2014 quan el ple va aprovar precisament aquest canvi. Parlo de memòria, m'ho vaig estar mirant l'altre dia.
Bé, però per aquestes raons ens abstindrem d'aquesta proposta, i sí que sentint-lo molt per lo de la lluminària, que és una innovació al poble i una millora, Jo crec que potser tindrien que dividir-lo en mòduls, perquè una part segurament hagués estat aprovada i una altra no. Llavors, si ho separem, potser arribaríem més a punts d'acord, no? És el que proposaria per a una propera.
Bé, perdó, un moment.
Sí, sí, ja no.
Bé, nosaltres en el seu moment havíem demanat si l'apartat dels estudis i treballs tècnics, de fet ho hem parlat avui al matí, podíem retirar-lo del punt de l'ordre o bé votar-hi per separat, no? Perquè no només la CUP, sinó els altres grups també tenien dubtes sobre com es planifica aquesta modificació del pla general. I m'han comentat, Francesc, de que, bueno, que tiries com el compromís de que aquesta partida de 10.700 euros no tiraríem endavant fins que no haguéssim trobat un consens més ferm en aquest punt. Sí?
Sí, sí. Anava a comentar això, eh?
Vale.
Sí, sí, no, està bé, està bé. En fi, n'hem anat parlant, no, amb els grups respecte a aquesta modificació i crítica alguna de les partides. La que fa referència a la modificació a pla general, en fi, recordeu que en reunions prèvies s'havia explicat, una mica s'us havia proposat als grups doncs, que ens comentéssiu si ho veieu bé, si no ho veieu bé, quins inconvenients teniu de cara a decidir una miqueta col·lectivament si aquesta modificació la tiràvem endavant o no. Al final els grups tampoc ens vau fer retorn al respecte i el que hem fet és tirar-ho endavant, avançar-ho. La voluntat de tota manera és buscar consens en aquest punt, com en molts altres, però en aquest específicament perquè també nosaltres tenim alguns dubtes al respecte i, per tant, ens sembla bé de poder-los compartir. Per tant, jo em comprometo a no encarregar l'estudi, és a dir, tenim els recursos, no encarregarem l'estudi, ens assentem a debatre aquesta modificació i si finalment decidim que no ha de tirar endavant, perquè entre tots els grups ho veiem més adequat de fer-ho d'aquesta manera, per tant, no ho executaríem. Per tant, jo adquireixo el compromís de fer-ho d'aquesta manera, si us sembla. Per tant, ja us convocaríem i tractem aquest punt específic o en el context d'una reunió de territori que tinguem diversos punts incorporaríem aquest per parlar-ne. D'acord? Sí. Endavant, Eduard.
Amb el tema del camp de la Vall Llòria, nosaltres vam anar a veure en Joan Montal i ens va donar que el 24 de juliol de 2014 es va fer una modificació de crèdit on eren 650.000 euros a la reforma del camp d'esports de la Vall Llòria. I a l'annex d'inversions del pressupost de la corporació per al 2015 es preveu el canvi de gespa i la reformació i adequació del camp d'esports de la Vall Llòria amb 630.000 euros. Llavors...
Sí, sí, això està clar. Però el que jo no entenc que ara es demani un préstec per fer això en comptes de que vingui una subvenció quan aquests diners ja hi eren. I després
no,
es va...
Jo tinc entès per el que em va dir. Tu, per exemple, fas una modificació de crèdit, però si no agafes els diners, no sé si m'equivoco, si no agafes els diners, a final d'any, diguéssim, aquella modificació de crèdit queda obsoleta. L'has de demanar, diguéssim, l'any següent, i així sempre. Tinc entès això, eh?
Bueno, ja també ho aclariré, si és això. Però de moment no queda... Jo no el tinc gaire clar.
Jo crec que, evidentment, parlo amb el Joan, amb la interventora, perquè ho aclariu. Però el 2014 es va prendre la decisió d'anul·lar el conveni, que finalment tampoc l'havien firmat totes les parts, aquest conveni. Ara parlo de memòria, crec que Educació no va arribar a firmar-lo mai. Per tant, es va desestimar i es va decidir que aquells recursos que estaven destinats a això es dedicaven a les obres, no? A l'aportació que feia l'Ajuntament a les obres del Soler de Vilardell i dels mòduls de formació professional. Posteriorment, en la passada legislatura, amb una modificació de crèdit, es va dedicar romanent de tesoreria a les obres del camp de futbol de la Vall Llòria per engegar el projecte i tal. Es va encarregar el projecte, però com que les obres no es van licitar i no es van encarregar, un cop va acabar l'any, sense que s'hagués fet licitació, aquells recursos, diríem que deixen de tenir una assignació concreta. El 2015 s'aprova el pressupost i en l'aprovació del pressupost s'incorpora al projecte del camp de futbol de la Vall d'Òria. Durant el 2015 s'elabora un projecte que té un cost molt superior a la previsió econòmica que teníem, per tant, això no permet licitar les obres, i, per tant, quan acaba el 2015, que de fet el 2015 ja no arriba a demanar el crèdit, es fa la consignació en el pressupost, però en aquest cas, l'any anterior sí, que hi ha dotació de romanent, en aquest cas no es fa la sol·licitud dels recursos econòmics en espera del projecte, però com que el projecte no és viable, això no s'executa i, per tant, quan acaba el 2015, els diners físicament no hi són. Per tant, ara què fem? Generem una modificació de crèdit que ens permet aprovar el projecte, però els diners físicament en aquests moments no els tenim. Esperem que ens arribin de la Diputació, en fi, ho tenim pràcticament 99,99% confirmat, de no ser així, el que faríem és fer un crèdit per tenir-lo, és a dir, la decisió política de tirar endavant es va prendre, doncs, endarrere, per tant, una mica el moviment aquest de diners. Entenc que a vegades és una miqueta complexa perquè l'administració té aquestes complexitats, però en fi, això és el que hi ha. Però de tota manera ho pots parlar amb ells la setmana, bueno, tu mateixa. Per tant, entenc que quedaria aprovat amb 15 vots a...
No, 12.
Perdó. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Estic a la legislatura anterior. Bé, passaríem al cinquè punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'otorgament de la bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres a les llicències d'obres demanades per la Generalitat de Catalunya destinades a centres d'ensenyament públic als centres d'ensenyament públic següents: l'Escola Soler de Vilardell, l'Institut Baix Montseny i l'Escola Josep Pallarola i Roca, per estar declarades pel ple de l'Ajuntament d'especial interès o utilitat municipal, segons estableix l'article 6 de l'ordenança fiscal número 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i l'article 103.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. En fi, aquí el que fem és aprovar una cosa que ja tenim regulada per les pròpies ordenances, que és que quan la Generalitat fa una obra d'una edificació educativa, doncs no ha de pagar l'impost d'obres, de fet té una bonificació. En aquest cas, a més, el conveni que vàrem signar en el seu moment amb la Generalitat, on fèiem una aportació econòmica, hi havia una clàusula específica que posava que no, que la Generalitat no tindria que pagar aquest impost. Per tant, al final és un tràmit administratiu que ens han comentat que havíem de fer i que s'havia de portar al ple. Sí, els grups, alguna intervenció?
Jo sí.
Sí, la Carmen Montes.
Jo sí, perquè això és de tràmit, es té que fer. La Generalitat no, per ordenances no té que pagar el permís d'obres, però serà quan pagui les obres, perquè en aquest cas la paga l'Ajuntament de Sant Celoni. Llavors, si a sobres es treu el 95% de l'impost d'obres, no, és només per dir-ho, de veritat, perquè em sembla una bajanada. O sigui, no pago i a sobre em bonifico les taxes d'obres. I en total es bonifica per una part 36.858 euros i per una altra part 104.890 euros, o sigui, uns 140.000 euros, que deixa de pagar, quan no paga les obres tampoc, en bona part. O sigui, paga una part, que jo sàpiga l'Ajuntament de Sant Celoni paga 1,5 milions, no? Bueno, pues la part proporcional que pague. També es pot demanar, no? Lo digo por eso.
Sí, sí, és una opció, Per tant, tan legítima com l'altra, de totes maneres, normalment, és a dir, la Generalitat en les obres que realitza equipaments educatius, que s'entén que és d'interès pel municipi, doncs no, en fi, crec que té poc sentit que pagui l'impost amb una altra administració, per un servei públic que està prestat. Al final ens estem pagant entre administracions públiques, al final són els diners de tots igualment, és igual de legítim l'opinió, però la trobo absurda, no. És a dir, em sembla lògic que no hagi de pagar. Crec que té sentit que no hagi de pagar, Bé, per tant, aprovaria el teu vot, Carmen?
Sí.
Val, val. Bé, el següent punt, que és el número 6, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'ordenança d'administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Celoni. En fi, a partir del mes de juny iniciarem el procés d'implantació del gestor d'expedients electrònics, no? Que en fi, és un dels elements que conformen l'administració electrònica i, per tant, que ha de donar més facilitat als ciutadans a tenir accés als diferents expedients que es puguin tramitar i, per tant, ens ha semblat d'aprovar una ordenança que regula una mica de quina manera això s'ha de fer i, per tant, ens serveix per la seva implantació. És molt, molt administratiu, eh? Però en fi, hem considerat i des de secretaria s'ha considerat doncs, que era bo de tenir una ordenança que ens ho regulés i, per tant, que segurament ens ajudarien a la seva implantació.
Sí, votarem a favor.
Algun comentari? Entenc.
No, vot a favor i sense cap comentari.
Votarem a favor aquest punt i sense cap comentari.
Molt bé. Passaríem doncs, al següent punt, que és el número 7, que és l'aprovació, si s'escau, de la incorporació d'un nou membre del Consell del Poble de la Batllòria a títol individual, en concret el senyor Manuel Valle Corrales. En fi, sabeu que les persones a títol individual doncs, poden decidir formar part del Consell del Poble de Batllòria. En aquest cas, aquesta persona doncs, ha entrat una instància sol·licitant-ho.
Felicitar-lo i dir-li o desitjar-li bons encerts.
Bé, entenc, per tant, que quedaria aprovat. El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de la proposta de designació de representant municipal de la xarxa local de consum de la Diputació de Barcelona. La regidora Magari Miracle farà una petita explicació.
Sí. Bàsicament, és una mica d'explicació de la xarxa local de consum, que és una agrupació d'ems locals de la província de Barcelona que té per objectiu que els serveis públics de consum treballin de manera coordinada en la defensa de les persones consumidores i usuàries i que comparteixin iniciatives, objectius i mitjans. La xarxa local de consum disposa d'un reglament aprovat per la Diputació de Barcelona l'any 2005 i actualitzat el 2012, que estableix els òrgans que la composen: l'Assemblea General, la Comissió Coordinadora, Presidència i Comissió Tècnica. L'Assemblea General, doncs, és l'òrgan superior de decisió de la xarxa local de consum i està formada per un regidor de cada un dels ems locals que la integren, el diputat de la Diputació de Barcelona i un representant de cada grup polític de la Diputació. Algunes funcions doncs, que es fan des de l'Assemblea General són aprovar la memòria d'activitats, establir les línies estratègiques de la xarxa local de consum i avaluar activitats desenvolupades doncs, per la mateixa xarxa. Això és més o menys és el que és la xarxa local de consum.
Bé, entenem que quedaria aprovat per unanimitat. Sí? Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'adhesió, perdó, l'aprovació, si s'escau, del text de bases que ha de regir l'acció del projecte Ajuntament Jove del curs 2015-2016. En Raül García, el regidor de l'àrea de Cultura i d'Educació.
Bé, bona nit. L'únic que fem és les bases amb què ja funcionava l'Ajuntament Jove, que són les bases que ha funcionat els últims anys i aquest curs, a part de les incorporacions que hem anat fent en les millores successives. Com que hi ha un ple extraordinari, una dotació econòmica, pressupostària, administrativament ens havien indicat que calia passar les bases pel ple i això és el que fem, donar compliment.
Algun comentari? Per tant, quedaria aprovat. Passaríem al següent punt, que és aprovació, si s'escau, de l'adhesió de la declaració de Sant Sadurní. Renovem el compromís local pel desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap al 2030. En fi, aquesta és una declaració, en fi, això té a veure amb el canvi climàtic, no? I com les administracions treballem per millorar aquesta situació. De fet, el desembre de 2008 ens vàrem incorporar al pacte d'alcaldes i alcaldesses amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant les actuacions d'eficiència energètica que podia realitzar els diferents ajuntaments.
Això es va fer elaborant un pla d'acció d'energies sostenibles que es diu el PAES, en el que l'Ajuntament hi ha estat treballant al llarg d'aquests anys, un pla d'acció a 10 anys vista que ha permès complir bona part important dels objectius que s'havien plantejat. En aquell moment plantejaven una reducció del 20% de les emissions de CO2 a l'any 2020. En aquests moments la Unió Europea ha establert una sèrie d'objectius de lluita contra el canvi climàtic, en el que de manera més concreta planteja una reducció del 40% de les emissions de CO2 a l'atmosfera per l'any 2030. Des de la pròpia Diputació de Barcelona i en col·laboració amb els ajuntaments es va promoure l'aprovació en la seva assemblea de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat d'aquesta declaració de Sant Sadurní, que planteja tota una sèrie d'accions i actuacions i propostes per assolir aquest objectiu d'aquesta reducció del 40% de les emissions de CO2 pel 2030. I el que proposem és que aquest ple també hi voti a favor i, per tant, s'adhereixi en aquest pacte.
Votarem a favor.
Sí, per part de la CUP també. Carmen?
Sí, votarem a favor.
Molt bé, per tant, quedaria aprovat. Passaríem al següent punt, que és la moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a la llei 24/2015 i a la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d'habitatge i pobresa energètica.
Bona nit. La moció que presenta la CUP avui es de apoyo a la Ley 24/2015 y a la soberanía legislativa del Parlamento de Cataluña en materia de vivienda y pobreza energética. Verán, la Ley 6/2013 del Código de Consumo y Pobreza Energética de la Generalitat, que el 17 de marzo de 2016 el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionalmente nulo su artículo 2, por el cual muchas personas que no podían pagar sus suministros se les daba una oportunidad para poder hacerlo, que no se les regalaba nada y que fue concebida para paliar un poco el daño que esta crisis está haciendo a muchas personas. Nosotros pensamos que es muy triste que estas personas que forman el Tribunal Constitucional no sean capaces de ponerse en el lugar del padre que no sabe cómo explicarle a su hijo por qué lo han echado de su casa o por qué no puede encender la calefacción para calentarse, con todo el respeto que me merece esta institución. En cuanto a la ley del 24/2015, por la cual el PP, el 29 de abril, interpone un recurso de suspensión cautelar ante el Tribunal Constitucional, tengo que decir que esta ley costó un gran esfuerzo a muchas personas que están padeciendo por no tener trabajo, que los echaban de su casa, que no tenían lo más básico para dar a sus hijos y aún así se tiraron a la calle a recoger firmas para poder presentar una ILP. Y consiguieron superar las cantidades de firmas exigidas por la Constitución española, esa Constitución que tanto defiende el PP y que pisotea cuando paraliza una ley justa como es esta. Bien, esa ley salió del pueblo, de ese pueblo que hoy estamos representando y debemos defender, y la aprobó el Parlamento catalán por mayoría. Por eso ese Parlamento y todas las instituciones catalanas, como este Ayuntamiento, tienen que seguir aplicándola, no por desobedecer porque sí al Tribunal Constitucional, sino por coherencia y, sobre todo, por respeto a todas las personas que están pasándolo tan mal. Por todo esto, la CUP reitera el apoyo a la Ley 24/2015 y exige que se siga aplicando la ley en su totalidad, que se movilicen pisos vacíos a través de la imposición de multas como prevé la Ley 18/2007 y el Decreto del 1/2015, y abrir expediente sancionador con urgencia a grandes tenedores ya identificados por los municipios y por la Agencia Catalana de Vivienda. Iniciar que se inicien inspecciones de oficio a las suministradoras y activar todos los medios de presión que tenga el Ayuntamiento para exigir que ellas se hagan cargo del gasto que supone el que muchas familias no puedan pagar esos servicios. Y, por último, pedir que esta moción no sea solo un papel mojado, que la Generalitat y las instituciones sean capaces de aplicarla en su totalidad, pues es una ley justa y las personas que han luchado para conseguirla se merecen que las defendamos, las protejamos y, sobre todo, las respetemos, pues para eso nos han votado.
Bé, nosaltres estem totalment d'acord. De fet, ens hem trobat aquest dematí per parlar-ne. Compartim plenament els comentaris que s'han fet. Estem totalment en desacord amb que el govern estatal del Partit Popular i Tribunal Constitucional hagin ja derogat part dels articles de la llei 2013 i posteriorment la 2014, que va derogar la 2013 per intentar aplicar-la, que són lleis catalanes. La 24-2015 en aquests moments encara és vigent, per tant vigent i utilitzable. Han advertit i han avisat que presenten un recurs al Tribunal Constitucional. No ens consta a hores d'ara encara que això hagi estat publicat en el BOE i per tant que sigui una realitat, però segur que ho serà perquè ja ho ha anunciat el govern del PP. Nosaltres proposem algunes modificacions d'aquesta moció i explicaré una miqueta el perquè de les mateixes. En primer lloc, reforcem amb dos punts més el denunciar l'actitud miop i la manca de sensibilitat social del govern espanyol, que ha mancat els requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament, i reiterar el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar solucions conjuntes per tal que els municipis, que són governs locals i administracions de proximitat, continuïn donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten. Però sí que no compartim el punt de prendre el compromís de desoir aquesta sentència per un tema al final d'operativitat. D'alguna manera és un posicionament polític, però entenem que nosaltres com a administració no podrem no fer cas d'una llei que hagi estat derogada. És a dir, podrem intentar executar tot allò que contempli la llei sempre que puguem, però quan la llei derogada no ens ho permeti i això signifiqui sancionar algú, si no tenim empara legal, doncs encara que vulguem no ho podrem fer. Per tant, entenem que és una manera de fer un posicionament polític que nosaltres, com que pensem que no el podrem executar ni que volguéssim, per tant, votar-hi a favor i estar d'acord ens semblaria també un engany que tampoc no volem fer. No? En quant a la llei 24-2015, en fi, incorporem una dada que és alguns dels punts no està clar que siguin competència municipal, per tant, podria ser que no els poguéssim aplicar encara que tinguéssim voluntat de fer-ho i, per tant, hem fet una anotació que era condicionar les pròpies competències municipals i a la disponibilitat dels recursos de poder-ho fer possible. I hi ha alguns altres punts que hem interaccionat, que els hem matitzat una mica. Estem ja treballant en la mobilització dels pisos buits. De fet, ja s'han interposat 11 multes que estan en tràmit, algunes estan recorregudes. Estem treballant per poder-ne posar en marxa més. En principi, els criteris de la mesa d'emergències i el càlcul dels lloguers ja tenim unes bases que són molt similars, si no són exactes, s'assemblen molt a les que estableix la llei 24-2015 i al final tampoc hi ha un problema d'acabar de revisar i ajustar si es considera que són millors. Per tant, estem d'acord amb aquests punts. No? Bé, realitzar un cens per detectar tots els habitatges que no estan complint a la funció social, aquesta és una feina que hem engegat, que hem començat ja a treballar, però és veritat que al final els recursos humans que tenim tenen les seves limitacions en aquests moments. Tota la tramitació de les ajudes de lloguer que es poden fer en l'oficina d'habitatge i que permeten realment ajudar moltes famílies, doncs ens està ocupant molt de temps de tots els tècnics i personal que tenim, però aquest punt el tenim sobre la taula, ja s'ha començat a treballar i una vegada hagi passat aquest espai de temps en què hem de dedicar recursos a la presentació d'aquestes sol·licituds, doncs seguirem treballant en aquest sens. I això una miqueta amb la resta de punts que hi estaríem d'acord. Per tant, nosaltres el que fem és presentar una esmena, no?, amb alguns punts que amb la resta de grups també hem parlat i en principi són compartits, petites modificacions, i el que entenc que ha generat, en fi, més debat, perquè és el més polític, és de posicionament polític, és el de desoir. Llavors, en fi, aquesta és la moció que, perdó, l'esmena que nosaltres presentaríem. Sí, no sé si volen intervenir els altres grups.
No, que estàvem d'acord amb el que deies, ja ho hem parlat avui i estem d'acord.
Sí, Carmen.
Bé, nosaltres al conjunt de la moció estem completament d'acord, però de fet també tenim uns punts que potser voldríem aclarir, o sigui, lo de que n'hi ha, no tota la llei està rebatida, que n'hi ha part de la llei que es pot desplegar, que la llei de l'habitatge del 2007 aprovada pel tripartit és vigent i per tant es pot aplicar, o sigui que la Generalitat té eines legals per aplicar mesures contra la pobresa energètica i la insuficiència d'habitatge. Té possibilitats, no? Era puntualitzar això. El que té que fer és fer-la servir, o sigui, el que té. A part, estem d'acord amb la moció, el punt més compromès és el de desobeir. Per nosaltres, desobeir les lleis no entra dintre de, almenys en aquest estament, en aquest moment d'aquesta moció. Es pot arribar a uns punts de negociació, penso, i encara no està derogada del tot. Aquest punt, si es canviés, nosaltres ho votaríem a favor també.
Entenc, per tant, que votaríem l'esmena en primer lloc. Per aclariments, l'esmena... Sí, el secretari, volies dir alguna cosa?
Primer, si inclouem l'esmena que s'ha presentat ara, llavors, sí, s'inclou. Exacte.
Si us sembla, votem l'urgència de l'esmena. Bueno, la votem, cadascú que es posicioni. Sí? Val, per tant, votaríem l'urgència de l'esmena i ara votaríem l'esmena en si. O ens posicionaríem, si voleu, alguna intervenció abans d'anar a la votació.
Clar, ara, si en cas seria el debat de l'esmena, si algú vol dir alguna cosa i partir, doncs...
Sí, com no pot ser d'una altra manera, nosaltres votarem a favor de l'esmena. Evidentment, haguéssim votat a favor de la moció que presentàvem, per això la presentàvem, amb tot el seu conjunt, desoint inclòs. Però està clar que no volem que aquest ple aprovi una moció de suport no només a la llei 24-2015, sinó, com deia bé ara la Carmen, sinó també el desplegament, no?, al conjunt de la legislació catalana que està vigent per donar resposta a l'emergència habitacional i de pobresa energètica que afecta la població. Sí que és cert, per això, que creiem que no podem passar tampoc per sobre sense comentar això, no?, el tema del Tribunal Constitucional no només qüestiona una vegada més la sobirania del Parlament de Catalunya, sinó que, a més, la part de la llei que ataca, la part de la llei del 24-2015, que encara no s'ha aplicat, però que sabem que ho fa, ataca bàsicament a l'ànima d'aquesta llei. I no només és un tema de sobirania parlamentària, que també, sinó també és perquè d'alguna manera torna a posar en qüestió aquesta part de l'oligarquia que fa i desfà el seu gust, tant a Catalunya com també a Espanya, perquè al final aquesta gent són els senyors dels seus feus, perquè no torna, perquè justament la part que deroga aquesta llei són allò que afecta sobretot a les grans fortunes, a les empreses energètiques, a les empreses de l'IBEX 35, als grans bancs, tots aquests són els que es van fregar les mans quan es va suspendre aquesta llei. En tot cas, com aconseguirem que el poble ens segueixi si nosaltres no els defensem? És evident que hi ha una legislació que està per desplegar, però que sí que volíem deixar en evidència també que constés en aquest ple, doncs, que part d'aquesta ànima que dèiem d'aquesta llei és la que al final el Tribunal Constitucional hi passa una vegada més el raspall, i no volíem que això fos silenciat. Tot i així, com dèiem a l'inici, doncs evidentment votarem a favor de l'esmena perquè aquesta moció també estigui aprovada en el ple de l'Ajuntament de Sant Celoni.
Bé, jo crec que al final és positiu. Després de l'esforç ciutadà que molt bé explicava la Puri amb l'ILP i per tant amb molta gent que es va tirar al carrer per plantejar-la, que fos aprovada per tots els grups en el Parlament, jo crec que és bo que el ple tirem endavant el que és els elements essencials, els que afecten directament a les persones i per tant el recolzament de tots aquests punts, i jo crec que això és positiu i per tant quedaria aprovada per unanimitat. D'acord? Passaríem doncs a la següent moció, que és la moció que presenta el grup municipal del PSC de suport a una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris. Sí, Montse.
Bona nit. El malbaratament alimentari té una relació directa amb l'impacte ambiental, social i econòmic. Segons la diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya, feta l'any 2012 per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus, cada any van a parar les escombraries l'equivalent a 25,5 dies de menjar, un volum que serviria per alimentar més de mig milió de persones durant un any. En termes de petjada ecològica, si es deixés de malbaratar aliments, les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir substancialment. El malbaratament alimentari té conseqüències en l'àmbit social. Els bancs d'aliments o la necessitat de garantir beques de menjador han posat de relleu la contradicció entre l'excessiu malbaratament alimentari i les necessitats d'alimentació existent. És per aquest motiu que cal facilitar l'aprofitament d'aliments frescos i elaborats mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i els sectors alimentaris. Per aquests motius, proposem els següents acords. Donar suport a la proposició de llei d'aprofitament de l'excedent alimentari presentada al Parlament de Catalunya. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de col·laboració i cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats que treballen en l'àmbit alimentari per establir acords i circuits amb garanties per l'aprofitament d'aliments frescos que s'acaben malbaratant. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes informatives i de difusió social en els centres escolars de primària i secundària, amb l'objectiu que la ciutadania també es consciencii de la importància de ser responsables amb el menjar, adherint-nos al manifest de profit, que en el marc de la campanya contra el malbaratament alimentari Som gent de profit, ha endegat l'Agència Catalana de Residus de Catalunya, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Comunicar a totes les administracions, agents econòmics i comercials, a les entitats i sectors que treballen per evitar el malbaratament en l'àmbit autonòmic i local l'adopció d'aquests acords.
Nosaltres hi votarem a favor i, clar, bueno, veiem imprescindible doncs, que no es malmetin els aliments i, bueno, tant per l'àmbit social com per part de l'àmbit ambiental i ecològic, no? I dir-vos doncs, que aquí a Sant Celoni ja hi ha petites iniciatives entre comerços i entitats socials o entre entitats socials doncs, que ja van a supermercats recollint aliment i en aquest sentit fins i tot doncs, estem intentant engegar algun altre projecte doncs, que estem acabant de treballar i polir. Vull dir que pensem que és molt interessant i evidentment votarem a favor.
Sí, per part de la CUP.
També hi votarem a favor.
Sí, Carmen.
Nosaltres votarem a favor, però volia fer una puntualització sense criticar la moció de cap de les maneres. Va? O sigui, això està en paper, és molt bonic, però realment on n'hi ha que atacar és el trasbassament de lo que és el comerç d'aliments, les grans superfícies, els interessos. I una altra cosa important és la gestió, o sigui, posar-se en contacte a les administracions si no n'hi ha una gestió bàsica, informàtica, de coneixement de tot aquest sistema d'aliments que es malbaraten, és molt difícil que arribem a bon port. Potser penso que es tindria que fer més importància a aquest tema perquè realment és un desaprofitament dels recursos, però això aquí beneficia els interessos econòmics de moltes empreses que juguen amb això. Llavors està bé defensar que no es malbaratin, però això és un interès que tenen determinats sectors i sobretot intermediaris. Llavors penso que votarem a favor, però que es tindria que començar a incidir en la gestió de tots aquests aliments d'una forma estadística. Vull referir a sistemes informàtics que faci una gestió real de com es fan aquests moviments d'aliments perquè no es tinguin que malbaratar. Era aquesta puntualització.
Molt bé, per tant, entenem que quedaria aprovada. La següent moció, que presenta també el grup municipal del PSC-CP, que suporta el Dia Mundial contra la Homofòbia i el Dia Mundial dels Drets LGTB.
Els acords seria penjar anualment en un lloc visible al municipi, preferiblement al balcó del consistori, la bandera de l'Arc de Sant Martí com a símbol de suport a la igualtat i a la no discriminació per raons de sexe els dies 17 de maig en commemoració del Dia Mundial contra l'Homofòbia, i el 28 de juny, que aquesta ja sí que arribaríem, en commemoració del Dia Mundial dels Drets de l'LGTB. Incloure a la web municipal un banner d'enllaç a l'Observatori contra l'Homofòbia per denunciar els comportaments homofòbics. Elaboració d'un pla contra la LGTBI-fòbia, convocant les entitats i els actors socials que desitgin participar a la seva elaboració, seguint un exemple d'adjunt a la moció redactada de l'associació Tal com som. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a la dotació econòmica i l'aplicació de la llei del 10 de 2014 de l'1 de l'octubre, popularment com a coneguda a la llei contra la LGTBI-fòbia. Traslladar tots aquests acords a la Generalitat, a l'Observatori contra l'Homofòbia, al Front d'Alliberament Gai de Catalunya i a l'associació Tal com som.
Molt bé, sí. Magalí?
Bueno, amb aquesta moció, evidentment, votarem que a favor, que hi ha molta feina que fer, que anys enrere la situació d'aquestes persones era molt més complexa i complicada, i ho dic per experiència, però que avui dia sí que ha millorat moltíssim, però cal fer molta feina perquè hi ha molts països doncs que sí que hi ha una discriminació brutal, fins i tot hi han vinculades penes de mort en aquests col·lectius, no? I és una llàstima. Llavors, evidentment, votarem a favor.
Sí, Mariona?
Sí, la CUP també hi votarà a favor.
Sí, Carmen?
Iniciativa i la majoria també votarà a favor.
Bé, passaríem, per tant, al punt de control d'equip de govern. He tingut accés a les resolucions de l'alcaldia i a les de la regió de seguretat i a les contractacions urgents que estan en els expedients corresponents. Per tant, passaríem al punt de precs i preguntes. Els grups, sí, per part de la CUP, Enric Saurí.
Ai, perdó, no se m'ha sentit. Ostres, torno a repetir això. Demanaríem que si ens poguessin fer arribar els expedients de la mobilització dels 11 pisos i també si ens podríem fer arribar quants pisos més tenen planejat mobilitzar, una mica que ens fessin arribar quina és la planificació en la que està treballant aquest present ajuntament. Això seria un prec, a partir d'aquí disposarem una sèrie de preguntes. En primer lloc, una pregunta més de caràcter més reflexiu o filosòfic, si em volguéssim plantejar d'aquesta manera, que de fet acaba de sortir a partir de l'argumentació que ha fet l'alcalde a la moció presentada per la CUP sobre la desobediència al Tribunal Constitucional. Hem dit que, bueno, vostè està parlant, no? Com a administració no podem no fer cas de la possible derogació d'una llei, com és el cas de la llei que estàvem parlant, però sí que hem de recordar que l'Ajuntament no és tan sols una gestoria, els ajuntaments estan per fer política i nosaltres som aquí per fer política, no només per fer de gestió, de posar llums o treure llums o asfaltar carrers o no asfaltar carrers. I per tant, en un moment tan delicat com el que estem en aquests moments de la història del nostre país, on des del 27 de setembre hi ha un Parlament sobirà a Catalunya amb una clara majoria independentista que està abogant per la ruptura amb l'Estat espanyol i per tant, evidentment, amb la consegüent desobediència que hi haurà d'haver-hi amb les moltes lleis que l'Estat espanyol té i posarà probablement damunt de la taula, la meva pregunta en termes de reflexió filosòfica és aquest equip de govern quan està disposat a desobeir?
En fi, és una pregunta molt genèrica i per tant molt difícil de contestar. Se'm fa difícil contestar-te, és a dir, amb poca concreció. En aquest cas concret, per exemple, entenem que no. És un element molt, molt concret. Al final, plantejarem l'escenari de la independència, no? I l'escenari de la nova república a la que volem arribar, que segurament en algun moment això requerirà plantar-se i, per tant, desobeir. I quan arribi aquest moment, que crec que serem capaços d'identificar-lo de manera clara, perquè serà un sí o no, serà un punt de canvi clar, doncs nosaltres estem disposats a fer-ho. Ara bé, amb totes aquelles normatives, lleis, que no estem gens d'acord que estiguin sent recorregudes al Tribunal Constitucional en absolut. No hi estem gens d'acord i en la mesura de les nostres possibilitats intentarem aplicar tot allò que ens sigui possible, però és cert que hi haurà aspectes legals que per molt que hi hagi voluntat
no serà possible d'aplicar-les. Encara que vulguem sancionar algú sense una base legal per poder-ho fer, encara que vulguem, no ho podrem fer. Ni ho podrem fer nosaltres, ni ho podrà fer ningú. Per tant, el que volem és ser realistes també i explicar-ho i no enganyar la gent, no fer, en fi, fer, no dic volar coloms, perquè estem parlant de coses molt serioses i molt importants. Per tant, la nostra voluntat és de seguir treballant per donar resposta, per intentar aplicar tot el que puguem aplicar, però hi haurà coses que encara que vulguem no podrem fer-les, i això és el que he intentat explicar en aquesta moció. Laura Costa.
No, jo personalment, perquè la tinc molt clara i molt reflexionada, aquesta idea, jo desobeiré quan només depengui de mi, quan això inclogui professionals, treballadors, altres companys, doncs jo no decidiré per ells. Quan la cosa sigui únicament i exclusivament personal, desobeiré, i quan cregui i sigui útil, és obvi, però sí, sense cap problema. Mentre això inclogui altres persones, jo no puc decidir per ells. El nostre objectiu no és desobeir, el nostre objectiu és, com hem declarat moltes vegades en aquest Ajuntament, i a més ho hem compartit, és tenir un estat propi, en el nostre cas, doncs, i el de molts, és perquè creiem que és el major instrument de progrés d'aquest país, no perquè sigui un tema folclòric, jo crec que això ho compartim. Per tant, el meu fi no és desobeir ni la meva actuació. Si això ha de servir per assolir el fi que és el major progrés d'aquest país i poder tenir un país ple, just i sobirà, doncs es farà, si no, no. Ara com ara, això representa incloure molta gent que jo no tinc cap dret d'incloure-la en el sistema de desobediència.
Perdó, estic d'acord amb tu en que no. Vull dir, tot l'objectiu del procés de ruptura amb l'estat espanyol és el que és, no perquè sí, no hi ha elements culturals, bàsicament, sinó elements socials i de construir un estat nou i just, és evident, no? Però també és evident, com han passat, com han de fer la historiografia recent del segle XX, ens podríem trobar centenars d'exemples en què sempre hi ha hagut exercicis de desobediència, siguin d'una manera o d'una altra, i tinguem-ho clar, i crec que hauríem de fer tots, en tant que polítics, aquesta reflexió, que un dia arribarà en què haurem de dir no.
De fet, hi ha quatre persones carallades, no?, per aquest procés.
Sí, sí, sí. Més de quatre, sigut... Laura, més de quatre.
No, però n'hi ha quatre que bueno, sí, són quatre. Diferents. Els ajuntaments...
No, per mi tots són iguals, Laura.
No, una cosa és que són investigats, i als ajuntaments hi ha prop de 400 ajuntaments que tenen investigacions obertes, entre ells el nostre, però l'altra cosa són gent que tenen querelles personals. Quan són personals, doncs tu pots escollir, no? Quan no
sí,
són
sí,
personals...
Com, podem dir noms, Artur Mas, el Quico Homs, l'alcaldessa de Vic, de Berga, perdó, el regidor de Vic, etc. Vull dir que tenim molts noms, i més que ens sortiran. Jo em refereixo que arriba un moment en què haurem de començar a ser conscients que aquest procés haurà de tirar per aquí. Només volia apuntar això, per això feia aquesta reflexió, i que volia i us convidava a fer aquesta reflexió també. Però bueno, en qualsevol cas, crec que ja ha quedat ben clara el posicionament dels diferents grups. Passo a les següents preguntes que teníem a punt. En aquests moments, el que hem vist, s'està produint unes obres a l'entrada de Sant Celoni, a l'entrada de Ponent. Val? Si no recordo malament, ho dic de memòria, i si m'equivoco, en Josep potser em podrà corregir perquè ell hi era en aquella època. Són totes aquestes obres, ve a partir del conveni que estableix, que el tripartit va establir amb el propietari d'aquella zona a l'hora de fer els dos túnels d'entrada de Sant Celoni. Si no recordo malament, hi havia la possibilitat de realitzar un edifici de 6 plantes. La meva pregunta és si encara continua vigent això o realment això ja no, aquesta construcció de 6 plantes desapareixerà i s'està fent una altra cosa.
En fi, el conveni o l'acord que es va prendre en aquell moment és vigent. Això no... Sí, és vigent, clar. És un acord.
Això vol dir que ens podem trobar un edifici de 6 plantes, em refereixo, pregunto jo.
No és el cas d'ara de les actuacions. Ara, molt bé. En fi, allò és vigent, i ara les obres que s'estan fent ara
Sí, ho explicaré d'una manera simple, segurament tècnicament un tècnic ens ho explicaria amb més detall. Quan es van fer les obres dels dos túnels, sembla ser que allà hi havia una llosa de formigó que en el conveni o en l'acord que hi havia, qui va fer les obres la tenia que haver retirat. I sembla ser que no ho va fer. Per tant, els propietaris d'aquella zona han litigiat i per tant ha acabat guanyant en els jutjats que els hi han de treure aquesta llosa, que jo entenc que el propietari, doncs, si en algun moment ho ha de fer, li representarà un cost econòmic important i ell, en fi, li corresponia a qui va fer les obres amb anterioritat fer-ho. Per tant, el que s'està fent ara és retirar aquesta llosa i després tornarà a quedar com estava. Això és l'actuació que s'està fent, en fi, fins a la informació que tinc.
Va, moltes gràcies. Canviant i anant a l'altre punt del poble, aprofitant que ja tenim construïda la nova rotonda de Llevant, dues preguntes en relació a aquesta nova rotonda. Si mal no hem vist, sembla que l'accés cap a les urbanitzacions no s'ha modificat, vull dir, no hi ha hagut cap mena de modificació. Hi haurà alguna modificació perquè la gent pugui accedir en unes millors condicions cap a les urbanitzacions o de les urbanitzacions cap a Sant Celoni o es quedarà tal qual?
En fi, el projecte ja era conegut i és tal com està. Sí que s'està treballant la possibilitat de millorar l'accés a peu, però amb vehicle quedarà tal com està en aquests moments.
Perfecte, moltes gràcies. I la darrera pregunta, de fet no sé si me l'has contestada, però bueno, la torno a formular per si realment et referís a això. En relació al pas soterrat de vianants que de fet la CUP va plantejar en el seu moment i que en vam parlar el ple passat, s'ha activat d'alguna manera, s'està realitzant alguna activitat? Podria explicar-ho? Gràcies.
Crec que ho vaig explicar l'altra vegada, però per si no ho vaig fer, les mateixes obres de la rotonda, no? La mateixa empresa que fa les obres i amb la Generalitat, varen parlar amb ells perquè pel lateral havien de passar una canalització, per tant havien de fer també una actuació i els hi vam demanar que aprofitant amb un cost molt petit per ells, que fessin ja el vial. Per tant, el vial a peu que passa pel costat de la carretera i que es dirigeix cap a sota el pont, ells ja el deixaran preparat. I ens correspondrà a l'Ajuntament acabar de fer la continuïtat fins a l'altre pont de les Borrelles. Hi ha diferents opcions aquí i hem d'acabar de veure com les treballem. Aquesta és una que comunicaria directament a l'altre pont de les Borrelles i, per tant, des de l'altre pont et travessaries i ja podries anar. Per tant, aquesta seria una possible connexió que ja donaria una primera resposta, sobretot a la gent de les urbanitzacions. Entenem que hauríem de ser capaços de resoldre també la comunicació amb el polígon. I, per tant, aquí hi ha diferents alternatives que les haurem de treballar com a municipi. Aquestes, que algunes ja a nivell tècnic ja s'hi ha començat a donar voltes. Tenim una reunió properament amb la Generalitat per tal de parlar dels passos de vianants. Va haver-hi un accident ara fa pocs dies i, per tant, els hem enviat una carta amb informació de l'accident que va haver-hi, ressaltant la importància de buscar, tot i que en aquell cas realment hi havia un pas de vianants relativament proper, per tant, el que posem algun pas més de vianant no ens garantirà el 100% que no hi hagi persones que decideixin estalviar-se 50 metres de caminar i per tant, no podem tenir passos a tots els punts, però entenem que aquí, això ja ho havien plantejat a la Generalitat temps enrere, de fet ens havien comunicat que en tornaríem a parlar i per tant ara els hi hem demanat una reunió que tindrem aquesta propera setmana i que intentarem treballar aquest pas que us he comentat ara, si en alguna cosa ells també hi participen, i un altre pas a mig camí entre els dos, que aquest i el que tenim davant de l'esclat, per tant, de que pogués haver-hi un altre pas de vianants.
Bé, només dic que sembla ser que és culpa del noi, no? Si n'hi ha accidents. Nosaltres des d'Iniciativa...
Jo no he dit això,
No, però sembla no sé exactament què...
M'agradaria corregir. Jo no he dit això. He dit que hi havia un pas de vianants relativament
que mai,
proper...
Que mai es pot evitar per on passa la gent. Tal com està la C35, clar. És un milagre, o sigui, que no passin més coses. O sigui, la rotonda només és un punt de tot el projecte de millora que es tindria que fer a la C35. Els passos subterranis o elevats, o com vulguis, per passar a les bicicletes i poder anar a treballar, seria una necessitat d'aquest poble. I em sembla a mi que està prou defensat ja aquest ple per insistir en aquest tema. O sigui, la rotonda potser era el més evident, però ja es demanaven els passos subterranis. Després està el de la Batllòria a Riells, que aquell pas és dels anys 70, si és que es pot dir alguna cosa. Quan vas allà sempre veus gent passar per sobre, cap al mercat. O sigui, la gent també fa, d'acord, aquesta carretera, quan jo vaig vindre a viure a Sant Celoni, podies passar tranquil·lament, amb pas o sense pas. Anaves a caminar cap al Montnegre i no hi havia cap problema. Però avui en dia, a veure qui és el guapo que passa a la carretera, és impossible, és impossible.
No, no, totalment d'acord amb tu. I estem treballant en aquesta línia. Sí, alguna pregunta més? No? Doncs donaríem per acabat el ple. Moltes gràcies i bona nit.